Si t'agrada el món de l'esport, no t'ho pots perdre. Roda Esportiva amb Raül Riera.
Hola, molt bona tarda. Benvinguts a Roda Esportiva. Com cada divendres, repassarem en els propers minuts tota l'actualitat esportiva. Comencem el programa d'avui divendres, dia 15 de gener. Oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you I should it right. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Tells me to stop feeling things, feeling I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes, 'cause my heart goes. Singing songs I've never sung. Oh my God, when I see you I should run. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Tells me to stop. Bé, doncs seguim en el mateix estat, més o menys en la mateixa situació de fa unes setmanes i, per tant, doncs, se segueixen prorrogant totes les diferents mesures de prevenció per intentar doncs, disminuir aquesta tassa de propagació de la pandèmia que vivim. I això doncs, també en el món de l'esport comporta que, de moment, estiguin les competicions aturades, segueixin aturades les competicions a nivell territorial, les competicions de base i també de futbol amateur, i doncs, en aquest cas doncs, no podem encara donar novetats en respecte a aquest tema, perquè bé, doncs, tothom, com tothom comprèn, doncs, s'han de seguir prorrogant totes aquestes mesures perquè la tassa doncs, no baixa, sinó que puja. Per tant, doncs, s'ha de seguir amb aquesta dinàmica fins que doncs, els indicadors indiquin el contrari. I el que no s'atura, perquè doncs, hi ha més control, de fet fan controls pràcticament setmanals, és l'esport professional. I aquesta setmana hem tingut competició de Supercopa d'Espanya. Una Supercopa d'Espanya que es va iniciar dimecres amb el partit entre la Reial Societat i el Barça, que ens va deixar la victòria del conjunt blaugrana. Una victòria treballada, i que tan treballada que va haver de passar dues pròrrogues i finalment es va acabar decidint als penals, el Barça que es va imposar en els penals després d'empatar el partit a un amb la Real Societat, un Barça en el que no va participar Messi, i doncs això ja doncs és la baixa més important, òbviament, del conjunt blaugrana, però és que també té les baixes que ja sabem d'Ansu Fati, també de Felipe Coutinho, bé, tot un seguit de baixes que el Barça doncs, segueix notant i que doncs, fa que doncs, l'equip estigui tocat, també la de Piqué a la defensa, i per tant doncs, un Barça tocat que va aconseguir sobreviure en aquest partit contra la Real Societat. Tot i això vam veure un Barça bastant complet amb el que vam poder veure sobre la gespa. La Real Societat va fer un joc bastant atrevit i el Barça, doncs, això en alguns moments li va costar sobretot treure la pilota del darrere, però finalment el conjunt blaugrana també va aconseguir doncs, tenir més possessió i arribar a la porteria rival. De Jong va avançar els blaugranes en el minut 39 després d'una bona jugada col·lectiva,
I a la segona part, Oyarzabal va fer l'empat a un de penal, després doncs, de que el mateix Frenkie de Jong, per unes mans doncs, dintre l'àrea, fes aquest penal. Finalment, com diem, es va passar la pròrroga no es va moure el marcador, i en els penals, definitivament, doncs, va ser quan es va decidir. L'home del partit va ser Marc-André Ter Stegen, el porter alemany blaugrana, que bé, ho va aturar pràcticament tot. En el partit ja es va fer dues aturades de mèrit, sobretot una, un llançament de falta que va aconseguir tocar i desviar fora doncs, de manera espectacular, i també en la tanda de penals aturant dos penals. Per tant, un Ter Stegen que va ser protagonista d'aquest partit i que li va donar el passi a la final. Perquè aquesta Supercopa d'Espanya, recordem, és aquest partit que es va disputar era la semifinal. La segona semifinal es va disputar ahir dijous, una segona semifinal que enfrontava el Real Madrid i l'Atlètic Club, que finalment va aconseguir imposar-se l'equip que no era el favorit, l'Atlètic Club, per 1-2, amb dos gols de Raúl García a la primera part, per dues errades de Lucas Vázquez, la veritat, una entrega amb una passada, i després el segon va fer penal ell, que va convertir, com dèiem, Raúl García, i a la segona part el Madrid sí que va apretar més, va tenir més ocasions de gol, va estar a punt d'empatar el partit, finalment no ho va aconseguir. Karim Benzema va fer l'1-2, però el marcador ja no es va moure, i per tant doncs l'Atlètic Club serà el rival del Barça en aquesta final de la Supercopa d'Espanya, que s'ha, com dèiem, s'ha disputat entre aquests quatre equips. Veurem com va aquesta final entre Barça i l'Atlètic Club. Pràcticament és un clàssic també d'aquest partit, és un clàssic del futbol, ja que doncs, pràcticament en totes les finals de la Copa del Rei sempre la trobem, i ara també en la final d'aquesta Supercopa d'Espanya. Una final que tindrà lloc el diumenge, serà a partir de les 9 de la nit. Bé, veurem, com dèiem, com va aquesta final. El Barça seguirà tenint les baixes d'Ansu Fati, Gerard Piqué, Sergi Roberto i Coutinho, i el dubte de Leo Messi. Veurem si jugarà finalment aquesta final. Com dèiem, no va jugar les semifinals i, per tant, doncs, serà dubte per aquest, és dubte per aquest partit, però veurem si finalment l'argentí l'acaba disputant. I també s'està disputant la Supercopa femenina, aprofitant, doncs, també han fet coincidir els mateixos dies la Supercopa masculina i la femenina de futbol. Una Supercopa en la que l'equip, el Barça, també la disputa, l'estava disputant, i no li va anar igual de bé que en l'equip de masculí. I és que va caure en les semifinals contra l'Atlètic de Madrid. Una semifinal un pèl polèmica perquè, doncs bé, hi van haver algunes decisions que no van, o sobretot que van perjudicar el conjunt blaugrana, i també doncs, algunes queixes de que no hi hagi VAR en la Supercopa femenina, en canvi sí que hi ha VAR a la Supercopa masculina. Per tant, doncs aquí també s'estava demanant el per què no s'iguala a aquest sistema en ambdues competicions quan les volen fer coincidir, i bé, a més també l'horari tampoc no estava massa ben elegit, ja que el Barça femení estava disputant la pròrroga del seu partit de la semifinal, i ja va començar el partit del Barça masculí perquè doncs se van solapar en aquesta part. També aquí una errada també de programació, però en tot cas les noies de Lluís Cortés que van caure als penals, les colchoneres van estar més encertades i finalment, després de l'1-1 al marcador, van aconseguir passar a la semifinal. L'Atlètic de Madrid, que s'enfrontarà al Llevant en aquesta final, que també es disputarà demà dissabte a partir de 8:45 del vespre. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you- I bé, també hem de destacar que en l'ambient on el club blaugrana, el Barça, s'ha fet una reunió aquest matí i finalment s'ha decidit que no podrà seguir endavant amb el pla previst i mantenir el 24 de gener com el dia de les eleccions a la presidència del club. I és que en la reunió que han tingut telemàtica amb els representants de la Generalitat i amb el Procicat, el Barça ha demanat cobertura jurídica al govern per poder votar per correu. I bé, doncs, en el millor dels casos, el procés electoral es podria allargar un mes. Veurem fins finalment com s'acaba realitzant, però la veritat és que no acaba de trobar-se la manera, perquè el Barça en els seus estatuts no figura que es pugui fer el vot de manera electrònica ni per correu, ha de ser presencial, i per tant, doncs, això és un problema. I ara, doncs, el Barça busca com pot fer-ho perquè es pugui desenvolupar aquestes eleccions a la presidència de manera correcta i el més aviat possible, o com a mínim intentant marcar els temps que indicava que la presidència havia de decidir-se el dia 24 de gener, i com dèiem, doncs no podrà ser. Un Barça que el club blaugrana que ja doncs, va determinar els tres candidats que tindrà a la presidència, els tres candidats que han aconseguit les firmes necessàries per presentar-s'hi, com han estat Joan Laporta, Víctor Font i també Toni Freixa. Aquests són els candidats que han aconseguit les signatures dels socis necessàries per entrar a la... doncs, com a mínim, optar a la presidència del Barça. Emili Rousseau es va quedar a poques firmes i no ha pogut, finalment, presentar-s'hi. Aquest cap de setmana no hi haurà jornada de Lliga, el que sí que hi haurà és jornada de Copa del Rei, eliminatòria de Copa del Rei, en la que demà dissabte el Girona rebrà el Cádiz a Montilivi a partir de les 4 de la tarda. Això entre altres partits que es disputaran també demà. Com diem, no hi ha jornada de Lliga. El diumenge també hi haurà jornada o més partits d'aquesta eliminatòria de la Copa del Rei. L'Espanyol rebrà l'Osasuna a partir de les 12 el diumenge. També, com diem, entre altres partits, també jugarà Màlaga-Granada, Navalcarnero-Eibar, Sporting-Betis, Alcorcón-València i Tenerife-Vilareal. Aquests són els partits de diumenge d'aquesta Copa del Rei. Els de dissabte, més del Girona-Cádiz, són Almeria-Alavés, Penya Deportiva-Real Valladolid, Rayo Vallecano-Elx, Fuenlabrada-Llevant i Leganés-Sevilla. A la primera Iberdrola de futbol femení, l'Espanyol jugarà dissabte a partir de 4:45 de la tarda a casa on rebrà l'Sporting de Huelva, un partit d'aquesta lliga de primera divisió femenina, una primera divisió que s'estan disputant els partits també en comptagotes i hi ha equips que porten 11 partits, el Barça de fet és líder però amb només 11 partits i el segon que és el Real Madrid en porta 14, són 3 partits més. Per tant, doncs, hi ha alguns equips també amb 15 jornades ja disputades d'aquesta primera, aquests casos de Covid. I també doncs, el calendari apretat fa que ens trobem alguns calendaris o algunes classificacions així, amb equips amb 3-4 partits més disputats que d'altres. I parlarem també de bàsquet. I és que avui el Barça visita la pista del CSKA de Moscou a partir de les 6 de la tarda. Un Barça que ja per fi ha recuperat a Nikola Mirotić. Després de la seva baixa ha estat pràcticament unes 2 setmanes de baixa sense entrenar-se ni jugar per problemes personals. No ha transcendit què és el que ha passat, però bé, en tot cas, problemes personals per Nikola Mirotić semblen que ja superats, o com a mínim ja ha recuperat la normalitat esportiva. I bé, doncs aquest retorn de Nikola Mirotić li anirà molt bé al conjunt blaugrana, que també té les baixes de Davis i de Víctor Claver. Avui, com dèiem, el conjunt blaugrana s'enfronta al CSKA de Moscou, que és el líder d'aquesta Eurolliga. Porta dues victòries més que el conjunt blaugrana i, per tant, doncs, els de Jacek Kevicius intentaran retallar distàncies en el capdavant de la classificació. És que els russos, com dèiem, porten dues victòries més que els blaugrana. El Barça, que bé, porta quatre victòries consecutives, dues d'elles a l'Eurolliga i dues a la Lliga Endesa, i que, doncs bé, serà un partit molt complicat, perquè, com diem, és el primer d'aquesta Eurolliga, el CSKA de Moscou, i també candidat a guanyar l'Eurolliga, però el Barça, doncs, si vol optar a intentar tenir aquesta primera posició, doncs haurà d'intentar guanyar el partit d'avui, perquè si no, doncs, escapar-se a tres victòries, tot i que encara queda molt, pot ser una victòria, una distància molt, molt considerable ja per l'equip rus, que es distanciaria ja de la resta d'equips al capdavant de la classificació. També hi haurà jornada de la Lliga Endesa de Bàsquet aquest cap de setmana. El Baxi Manresa rebrà dissabte, demà, a partir de les 6 de la tarda, l'Unicaja de Màlaga en partit, com dèiem, d'aquesta jornada número 19 de la Lliga Endesa. Una jornada que també disputarà demà el Joventut, dissabte, a partir de 3 quarts de 9 a casa, on rebrà el Guipúzcoa. Un Joventut que arriba en bon moment després d'aconseguir una bona victòria a la Eurocup, després de doncs, dues derrotes consecutives a la Lliga, doncs ara arriba aquesta victòria a l'Eurocup per trencar la mala ratxa. Veurem si la poden continuar en aquest partit davant el Guipúzcoa. També jugarà el Barça contra l'Estudiantes, serà diumenge a partir de les 6 de la tarda, aquest també jornada de Lliga, a la Lliga Endesa, aquesta primera divisió de bàsquet. El Real Madrid és el líder, amb 16 victòries, 1 derrota. Segon és el Barça, amb 15 victòries, 3 derrotes. El Madrid també es porta un partit menys disputat. El Joventut ocupa la setena posició, amb 10 victòries, 8 derrotes. I pel que fa al Baxi Manresa, està a la desena posició, amb 8 victòries, 9 derrotes. When I lose control. Comentem que en futbol sala el Barça comença avui la defensa del títol de la Lliga de Campions de futbol sala. El conjunt d'Andreu Plaza debutarà la màxima competició europea enfrontant-se al Pristina de Kosovo, al Palau Blaugrana, en una eliminatòria de setzens de final a partit únic. Un partit que, com diem, es disputa aquesta tarda a partir de 6:45. Els blaugranes no podran comptar ni amb el porter Didac Plana, aïllat al seu domicili per coronavirus, ni tampoc amb Ferrau, que arrossega molèsties al turmell. El gran objectiu de la temporada a Europa és revalidar el títol i aixecar la quarta Champions de la història del Barça. A més, encara en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma jugarà diumenge, partit de Lliga de Primera Divisió, de Lliga Nacional, a la pista de l'Osasuna Magna aquesta jornada a partir de les 5 de la tarda, com dèiem, diumenge. Un Indústria Santa Coloma que ocupa la 15a posició, que no està, porta 3 derrotes consecutives. A més, dels últims 6 partits o 7 partits disputats, tan sols una victòria. Per tant, no està en un bon moment l'Indústria, que necessita la victòria. Veurem si l'aconsegueix diumenge a la pista de l'Osasuna, que ocupa la 10a posició amb 17 punts. Veurem per què aquesta temporal l'Indústria no li estan anant gaire bé les coses. El Barça en aquesta lliga ja ha escalat fins a la 5a posició amb 23 punts després de fer un inici horrible de temporada. Tot i això, ara porta 2 empats consecutius que han aturat aquesta remuntada en la que estava immers el conjunt d'Andreu Plaza.
What, sorry, just quickly, what if it's
da 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 down 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 da 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 da.
I bé, doncs avui també es disputaran partits del Mundial d'Handbol, Mundial que es disputa a Egipte, que arrenca amb baixes d'última hora de la República Txeca i dels Estats Units. I bé, doncs un Mundial on la selecció espanyola, amb 6 jugadors catalans i el tècnic Jordi Rivera, debutarà avui contra el Brasil, que no podrà comptar amb el blaugrana Thiago Petrus, positiu per coronavirus. I bé, doncs, la selecció espanyola, que la formen 17 jugadors, dels quals 6 són catalans. Són Joan Canyelles, Ferran Soler, Aleix Gómez i Aitor Ariño, a més del pivot Adrià Figueres i el defensa Viran Morros. Per tant, doncs, amb aquests jugadors, la selecció espanyola que afrontarà aquest Mundial, que es disputa a Egipte, que no hi ha poques mesures per frenar la pandèmia. Amb 1.000 positius diaris i s'ha establert una bombolla per als combinats participants per evitar els contagis. Un país on hi ha 1.000 positius que es disputarà, 1.000 positius diaris es disputarà aquest Mundial d'Handbol. I bé, doncs veurem com li va a la selecció espanyola. I hi ha dues seleccions que han estat baixa d'última hora degut al nombre d'alt de positius que s'han detectat. Es tracta de la República Txeca, que serà substituïda per Macedònia del Nord, i dels Estats Units, que han vist frustrat el seu retorn a la competició després de 20 anys d'absència. En el seu cas, serà la selecció suïssa la que ocuparà el seu lloc. I bé, doncs també hem de comentar que el Dakar, que s'està disputant o que s'ha disputat en aquests últims dies, finalment avui s'ha confirmat la mort del pilot Pierre Cherpin a causa de la greu caiguda que va patir en la 7a etapa. El dia 10 doncs, va caure, el dia 10 de gener va caure i ha mort doncs, en el transcurs del seu trasllat amb avió sanitari des de Jeddah cap a França. És el pilot francès doncs, que ha mort després d'aquest accident en l'etapa 7. Aquest accident li va causar un greu traumatisme cranial. I bé, doncs el Dakar que s'apunta en aquest cas un altre accident fatídic com és la mort d'aquest pilot de 52 anys. A més, el pilot argentí Kevin Benavides ha defensat l'avantatge de 4 minuts que tenia l'última especial del Dakar i ha guanyat aquest rally. Aquesta última etapa de 120 quilòmetres no ha estat un passeig com s'esperava i Ricky Barbeck, el va pressionar des de l'inici. El nord-americà es va endur l'especial, però només va poder avantatjar en dos minuts Kevin Benavides, que va fer i que ha fet història. Per tant, doncs, el pilot argentí Kevin Benavides ha estat el campió en motos, i en cotxes Peter Hansel ha estat el que ha conquerit el seu 14è Dakar. Els sis primers els va aconseguir en la categoria de motos i la resta en cotxes. Per tant, doncs, Messier Dakar, que, com és conegut el francès, ha administrat el seu avantatge en l'etapa final respecte al segon de la general, el catalià Nesser Alatillà. El tercer ha estat Carlos Sainz, que ha guanyat l'última etapa. Per tant, doncs, una victòria per Carlos Sainz, que tot i això doncs, no li ha portat la victòria. Amb 50 anys, Peter Hansen és història del Dakar. Nani Roma ha estat el primer català que ha quedat en cinquena posició. Nani Roma i el copilot francès Àlex Winock han ocupat la desena posició en l'etapa i han mantingut la cinquena posició en la general. Doncs bé, fins aquí Roda Esportiva d'avui. Us esperem el proper dilluns amb més esport. Gràcies per haver-nos acompanyat i que passeu un molt bon cap de setmana. Jerusalem, Israel.